Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, autoestima sexual. A les seves memòries, Giacomo Casanova, a banda de molts altres fets, narra amb detall, esclar, del segle XVIII, les relacions amb la infinitat de dones que van passar pels seus braços. Li agradava fruir dels jocs preparatius del sexe i era extremadament curós amb aquelles de qui cada vegada pensava que s'havia enamorat. El primer dia, amb un dels seus amors que precisament el va fer gruar, explica: "No havia obtingut res d'essencial. Cremava, però concentrava la meva impaciència. No creia que tingués encara el dret de ser exigent." De moment s'imposaven el respecte i el desig de gaudi, que val a dir que, pel que diu Casanova, ella també sentia. Al capdavall era una monja que havia fugit del convent. Podem comparar aquesta escena amb les paraules de la sexòloga Emma Ribes, que avui ens acompanya a l'ofici de viure, quan ens explica que ara, al segle XXI, potser pensem massa, que potser ens hauríem d'acceptar i agradar tal com som per tenir una sexualitat feliç. Diu Emma Ribes: "Hem de saber identificar el nostre discurs intern i aprendre que el nostre cos és perfecte tal i com és. Ens hem de connectar, nosaltres mateixos tenim els cossos massa adormits." I és que potser hem passat d'un extrem a l'altre, de llançar-nos-hi sense manies ni convencions, a un sexe sovint marcat pel que ens ensenyen els mitjans audiovisuals, i per tant a pensar massa com ho fem, si en sabrem prou, si agradarem a l'altra persona, si estarem a l'altura, no se sap de què, potser també d'algunes convencions socials. Continua l'Emma Ribes dient que a l'hora de fer sexe és important poder silenciar la nostra ment i connectar-nos amb nosaltres, anar descobrint a través dels nostres sentits el nostre potencial eròtic. L'erotisme neix de dins nostre, no de la televisió. Avui a l'ofici de viure, autoestima sexual.
Edward Gibbon. Una persona rep dues educacions, la que li donen i la que ella es dona. Aquesta darrera és la més important.
Hola, soc Maite Segura, soc psicòloga clínica i terapeuta sexual i de parella. Qui no ha patit alguna vegada aquest desagradable sentiment de no ser prou bo al llit o la sensació que el nostre cos no és tot l'atractiu que hauria de ser? Aquests sentiments són normals i el més segur és que amb paciència desapareguin, però quan hi ha manca d'autoestima es converteix en un veritable problema, perquè darrere dels etiquetats com oficialment trastorns sexuals, moltes vegades sí que trobem aquesta manca d'autoestima. Per exemple, un home que el seu coit no dura tot el que ell creu que hauria de durar. Aleshores, etiquetem com té eiaculació precoç, i el problema no és tant l'eiaculació precoç, sinó el creure que jo sóc un desastre perquè el meu coi no dura tot el que hauria de durar. Quan no hi ha aquesta manca d'autoestima, aquest tractament doncs pot ser molt millor, molt més efectiu, perquè el fet de que el coi no sigui tot lo llarg que hauria de ser no ha de ser un impediment per tenir sexualitat. És a dir, el problema no és tant l'eiaculació precoç, sinó el pensar que això és determinant per a la meva sexualitat. Quan s'accepta, el que veiem és que podem tractar aquest trastorn d'una manera molt més relaxada i els resultats sempre seran molt millor. O, per exemple, doncs, una persona que pensa que el seu cos no és tot el bo que hauria de ser. Clar, quan ho accepto, puc treballar el meu físic, puc millorar, però el meu físic mai no serà un impediment per gaudir de la sexualitat. Però per mi la manca d'autoestima, el problema més gran que té és que ens fa vulnerables a caure en mans de parelles sexuals que ens poden fer sentir malament. És a dir, si la teva parella sexual fa un determinat comentari, un determinat gesto en contra de com tu ets, el problema no ets tu, el problema és la teva parella sexual.
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
Avui a l'ofici de viure, autoestima sexual. Amb Emma Ribas, doctora en psicologia, sexòloga clínica. Benvinguda, Emma. Gràcies per ser amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Aida Huertas, psicòloga, general sanitària, acreditada com a terapeuta MDR. Benvinguda.
Gràcies.
I, de fet, el teu gran tema és l'autoestima.
Exacte.
Aleshores, tu que no pares, durant la setmana, d'atendre persones que, entre d'altres, potser tenen problemes d'autoestima, de tots aquests casos, quants en veus en què l'autoestima sexual sigui important?
En tots.
En tots?
En tots. L'autoestima, al final, és la sensació, la percepció que tenim nosaltres mateixos de quan capaços som, de quan confiem en nosaltres mateixos i quan valuosos ens sentim. I això afecta totes les àrees de la nostra vida. Laboral, sentimental, familiar i també sexual. Amb la qual en funció de com sigui la teva autoestima i el nivell d'autoestima que tu tinguis, quant de capaç et sents, quant de valuós et sents, la teva autoestima sexual es veurà afectada. I això afectarà el tipus de relacions que tens, com gaudeixes, com no gaudeixes, què mereixes, què no mereixes, amb la qual totes les àrees de la vida estan afectades quan hi ha una autoestima baixa. La sexual, per descomptat, també.
Segons el teu punt de vista, i ara escoltarem a la doctora Ribas, d'una persona que tingui molta autoestima sexual, és probable que tingui autoestima general, per dir-ho així?
És que jo no separaria els conceptes d'autoestima d'autoestima sexual. Jo crec que l'autoestima és un concepte global que inclou totes les percepcions que tu tens sobre tu mateix i totes les creences que tu tens de sobre tu mateix. Llavors, en funció d'això, desenvoluparàs en totes les àrees de la teva vida un funcionament o altre, un funcionament més adaptatiu o un funcionament menys adaptatiu. Quan hi ha una persona que té una autoestima baixa, és molt probable que no estigui gaudint o no siguin satisfetes, no estiguin satisfetes totes les àrees de la seva vida, incloent la sexual. No separaria aquests dos conceptes. Llavors, és important quan avaluem, no?, i quan fem coneixem el pacient, no?, i fem les primeres visites i coneixem la seva història, també preguntar per la seva part sexual i com s'hi sent en aquest àmbit. I en general, quan treballem amb persones amb autoestima baixa, sempre hi trobem coses. La sexualitat és una cosa que no deixa indiferent a ningú, ja sigui perquè està bloquejada, ja sigui perquè està inhibida, ja sigui perquè hi ha una hipersexualització, amb la qual sempre és important treballar aquest tema a consulta.
Ja està d'acord la doctora Ribas?
Sí, estic d'acord. El que passa que jo em trobo, per exemple, persones que tenen molta autoestima i en l'àrea de la sexualitat, o sigui, venen perquè tenen alguna disfunció sexual, no? I en l'àrea de la sexualitat, doncs, han tingut potser alguna experiència que els ha afectat a la seva autoestima, no? L'àrea, no?, de l'autoestima sexual, i o potser han tingut alguna experiència o l'educació sexual que hem rebut els fa patir alguna disfunció sexual, no? Aleshores pot ser que tinguin una molt bona autoestima en totes les altres àrees, però en l'àrea de la sexualitat es trobin absolutament frustrades, insegures, insatisfetes, i això inclús els pugui afectar a la resta d'autoestima, no? Després també a l'hora de tenir parella, a la feina, a les altres àrees, no? Així que no, l'autoestima sexual realment és important poder-la treballar, poder tenir una molt bona educació sexual, perquè els referents que hem tingut al final, no, que ha sigut també quina ha sigut la nostra educació sexual, doncs moltes vegades la pornografia, que és el que tothom ha vist, no? Aleshores aquest referent, la pornografia, doncs és pel·lícula, no és una realitat, no és com realment nosaltres ens sentim, el que veiem, no? El que veiem, doncs, per exemple, hi ha moltes tomes per arribar a tenir doncs, per exemple, penetracions molt llargues, clar, veiem uns, no, tenim unes expectatives moltes vegades que després no es compleixen en el llit o amb la nostra parella, i ens posem molta pressió, i això és el que ens genera frustració, no? De no arribar a donar la talla. Moltes vegades a la consulta les paraules típiques, no?, que sento, per exemple, en homes, de no estaré a l'alçada, no aguantaré, com una mica enfocat jo sempre els dic, no?, al sexe de gimnàs, d'estar enfocats en un resultat, aconseguir una penetració, un orgasme.
Sí, han reproduït tot allò que han vist a internet, no?
Exacte.
Val. O sigui, en aquest sentit, la pornografia a través d'internet pel que fa a l'autoestima sexual, ha fet més mal que bé?
Sí.
Sí. Però a moltes persones també han après, perquè també, no, la pornografia seria anar-la, no, poder-la anar modificant, perquè moltes persones també aprenen gràcies a la pornografia, però hem d'entendre que la pornografia és pel·lícula, que fixeu-vos, no, també l'home i la dona ens excitem de manera diferent, ens vinculem, no, sentim diferent, i la pornografia està molt enfocada al plaer sexual masculí, no, a través de la part més visual. La dona necessita moltes vegades d'altres àrees, no? que s'estimulin, com el tema de la comunicació en la sexualitat, clar, i la pornografia es queda com molt reduïda en el camp de la dona, cap a, al final, com un objecte sexual, no? Que hem de penetrar. Moltes dones ho diuen a la consulta, que se senten un forat, no? I clar, o sigui, que una dona digui que se sent un forat, i és que això ho sento cada dia, i que a mi m'alarma, perquè que una dona se senti un forat vol dir que està tenint abusos sexuals consentits per ella mateixa, i això acaba tenint unes conseqüències molt similars a les de l'abús sexual real, no?
Què en penses, Aida, de tot el que estàs sentint?
Jo estic totalment d'acord amb el que ha dit. Jo entendria com dues parts ben diferenciades, no? Un tema és que un pacient arribi amb una autoestima baixa on la seva vida no li complau, no hi està a gust amb el que fa i amb el que sent i amb el que pot aconseguir. Llavors, això genera molt malestar. I hi ha un altre tipus de pacient, no? Que ve directament amb la consulta de tinc una disfunció sexual. No sabem, no, potser no li posen aquest nom, però nosaltres ho identifiquem com a tal. I això sí que pot estar absolutament relacionat amb experiències prèvies. Amb la qual cosa, això és el que anomenem trauma, no? Quan hi ha una ferida respecte a una cosa molt puntual de la teva vida, sí que anomenem, i això pot passar amb homes i amb dones, experiències negatives que no s'hagin gestionat de forma adequada i que perdurin. I això pot arribar a ser una disfunció sexual, tant amb l'home com amb la dona. Estic totalment d'acord en que hi ha un conflicte aquí important, no? Que és la informació que nosaltres rebem. A les escoles sí que es dona molta informació, o potser no molta, però sí es dona informació respecte a la sexualitat envers a la malaltia, és a dir, les malalties de transmissió sexual. S'expliquen les barreres de protecció respecte al sexe, però no s'explica com es practica sexe. Llavors, el model de referència que tenen molts joves i molts adolescents amb els que hem crescut tots és a través de la pornografia. I com bé deia la meva companya, no és un tema real, és una pel·lícula. On hi ha espais, on gravem una escena i parem, no? On hi ha altres mecanismes que els actors utilitzen que en la nostra vida quotidiana no utilitzem, no? I em refereixo a certs tipus de medicaments per poder allargar en l'acte sexual, etcètera.
Que sí que s'acaben utilitzant, per exemple, moltes persones acaben anant a l'uròleg, doncs, perquè els hi dongui, no? Un Cialis, un Levitra, una Viagra, per poder aconseguir el que veuen a la pel·lícula.
Llavors, per mi és fonamental que tinguem una bona informació sexual, perquè això farà que nosaltres tinguem unes expectatives o tinguem unes altres. I simplement el desconeixement pot fer que tinguis unes relacions sexuals inadequades perquè no coneixes realment el que està bé i el que no. És cert que en el sexe no hi ha coses que estiguin bé i que no, sinó són els límits que nosaltres volem establir o no volem establir, però jo m'he trobat amb pacients que realment desconeixien certs aspectes molt importants, com per exemple, què és un orgasme en una dona? No? Com de diferent?
O sigui, la dona desconeixia què és un orgasme en el sentit que no l'havia experimentat mai?
O que l'havia experimentat però que no sabia posar-li aquest nom, perquè ningú li havia explicat què era sentir un orgasme. S'entén?
O també perquè veuen, no, que l'orgasme, doncs, crida molt, no? Per exemple, la pornografia, el que sigui. Aleshores, si elles no se senten cridant, doncs pensen que no han tingut un orgasme, per exemple.
O s'associa molt l'orgasme a l'ejaculació, no? Mm-hmm. En l'home, quan hi ha orgasme, hi ha ejaculació. Amb la dona no té per què ser així. Llavors, moltes vegades la consulta directament és jo tinc un problema a nivell sexual perquè no ejaculo, perquè no arribo a l'orgasme. I quan rasquem, és un tema d'informació. És un tema de saber què és ejacular en l'home, què és ejacular en la dona, què és arribar a un orgasme per un home i què és arribar a un orgasme per una dona. No? Llavors, les expectatives... I també hi ha un tema molt important, no? Que és, es parla molt de sexe, però no es parla de sexualitat. I aquí és important la comunicació, no? Es parla molt de sexe vacilant, Es parla molt de sexe perquè m'admirin. Es parla molt de quantes vegades he mantingut relacions sexuals, amb quantes dones o amb quants homes. Però no es parla de la qualitat d'aquestes relacions sexuals. Llavors nosaltres el que escoltem al final ho donem per vàlid moltes vegades. Llavors és un tema d'informació. En moltes ocasions els pacients que arriben al poder oferir-li una informació real, no? Veraç, que puguin corroborar i que baixin les expectatives respecte al món de la pornografia i respecte al que van escoltant en el seu entorn.
Això és l'Ofici de Viure, la sintonia de Catalunya Ràdio. Estem parlant d'autoestima sexual amb les psicòlogues Aida Huertas i Emma Ribas.
Àlex Rovira. Algunes vegades un bon no per a l'altre és el millor sí per tu.
Recordem que a l'Ofici de Viure vam dedicar fa un temps un programa als preliminars en què es van desmuntar molts tòpics i vam parlar també del patiment psicològic al voltant d'aquest concepte de moltes dones. Recordo també que pot ser complementari algunes de les coses que s'han dit aquí al programa que vam dedicar fa poc a la testosterona, precisament amb Antoni Bolinches, sexòleg, i el doctor Hernández, per homes i per dones, que podeu recuperar a catradio.cat. Són anteriors programes de l'Ofici de Viure que no caduquen mai. I pel que fa a l'autoestima sexual, Emma Ribas, dius que el que pensem en l'activitat sexual ho hem de substituir per pensaments que ens empoderin. He de viure, dius, l'experiència real, no la que jo estic creant a la meva ment, que és la que ens fa baixar l'autoestima. Parlem precisament d'expectatives, no? I una mica en la línia del que ja heu comentat totes dues, de com ens fiquem al llit, per dir-ho així, no? Amb quines expectatives, amb quins pensaments del que hauria de ser.
Sí, com visc l'experiència, perquè moltes vegades la visc des de la meva ment, des del que jo em dic, des de les meves frustracions, des de les meves pors, no? Moltes vegades persones, no, que pensen, no, estan en una relació sexual i estan pensant en tot el que he de fer, però estan en una relació sexual visquent-la, volent que allò passi ràpid i perquè vull fer tot allò que tinc pendent. No,
que de fet és com vivim bona part de les nostres vides.
Eh? No vivim l'experiència des del present, no? Amb la sexualitat és el mateix. Moltes vegades és el reflexe de com vivim nosaltres la nostra vida, com tu bé dius. Aleshores, què pensem quan estem en una relació sexual? Al fer-nos aquesta pregunta, no, estic visquent realment aquella experiència profundament? Em sento connectada o connectat a aquella persona amb la que estic? O a mi mateixa? O moltes vegades, si m'autoexploro o tinc sexe amb mi mateixa, estic tenint... moltes vegades a la consulta em trobo ensenyant primer això, que és el més bàsic, explorar-me a mi mateixa. Moltes vegades ja es fa molt l'ús, ara que està molt de moda, del satisfier. Hi ha moltes dones que després, quan tenen relacions sexuals amb una parella, doncs no tenen orgasme, perquè clar, estan acostumades a un estímul molt fort. Aleshores, doncs, el fet d'autodescobrir-nos des d'un altre lloc, des de despertar més els nostres cossos, com estem molt a la ment en el nostre dia a dia, què passa? Que els nostres cossos estan adormits, perquè estem constantment en la nostra ment, no? Et pots donar un cop i tens un blau i no saps en quin moment et vas donar el cop. O no, estem constantment en la rumiació, en el futur, en el passat, pensant en coses i no ens sentim. Aleshores jo us convido a connectar més amb vosaltres, a tenir espais de relaxació, d'autoconnexió i també d'autoexploració, perquè segurament que hi ha parts del teu cos que no coneixes i a més explorar-te des d'un altre lloc, no tan genitalitzat, sinó simplement des de despertar els teus sentits a través de... doncs de diferents olors, de diferents músiques, de diferents tactes cap a tu mateixa i també des d'un tacte estant present, des de la connexió cap a tu. No, perquè moltes vegades és, vaig a buscar l'orgasme, em toco la zona genital, el clítoris, ràpid i adéu, no? O masturbo mirant, no, una peli porno, ràpid i adéu, no? Que moltes vegades amb les persones que tenen problemes d'ejaculació precoç, doncs és, val, tu has après a masturbar-te d'aquesta manera, ràpid, perquè no t'enganxessin, que és lo normal. Doncs anem a aprendre a fer-ho d'una altra manera. Anem a connectar més amb el teu cos. Anem a treure aquest estímul fort que et fa ràpidament ejacular, i anem a explorar. I al primer moment pensen, ai, però què m'està dient? Però quan ho exploren i ho experimenten, a la següent sessió venen dient, ostres, he tingut el millor orgasme de la meva vida.
O sigui,
ha sigut una, des d'una masturbació conscient.
L'Emma Ribas està aplicant el mindfulness a la sexualitat.
Exacte, faig mindful sex.
Mindful sex.
Sí.
Molt bé. Sí. Pel que fa a aquesta experiència en aquest programa, sempre emfasitzem el com, no? Com aconseguir, en aquest cas, avui, més autoestima sexual, no? Amb el benentès que volem donar algunes eines que puguin ser útils, i però que, com hem comentat, com heu comentat aquí, hi ha casos que fora bo que vinguessin a veure-us o que anessin al psicòleg o a la psicòloga o a l'especialista o al sexòleg. Però podem donar alguna eina més en la línia del que ens comentava l'Emma Ribas Aida per tenir...
Jo crec que és molt important el que estava dient l'Emma, perquè si hi ha alguna cosa clau a l'hora de practicar sexe és sortir del control absolut, no? I sortir de la rigidesa que ens envolta en el nostre dia a dia. Per mi és molt important treballar l'autoestima per poder mantindre aquesta esfera que sigui satisfactòria. Quan em refereixo a treballar l'autoestima, em refereixo a treballar la teva vàlua. És important veure quines han sigut les teves experiències prèvies per saber com de valuosa et sents i per què et sents valuosa. Si anteriorment només t'has sentit validada a través del físic i només has agradat a través del teu físic i mai ningú s'ha volgut quedar al teu costat, mai has tingut una relació de parella estable, és molt probable que tu entenguis el sexe com una manera de validar-te. Si m'escullen per tindre relacions sexuals, és que sóc molt vàlida. Amb aquesta premissa, el que tu faràs és única i exclusivament complaure l'altre, perquè com més complegui l'altre, més vàlida em sento tu i jo. I això és important, no? Per què et sents vàlida a la vida? Pel que fas o pel que ets? I en aquests casos, quan hi ha sobretot dones amb molta autoestima baixa, s'obliden del seu propi plaer i acaben complaent només l'altre. Llavors, l'altre manté unes relacions molt satisfactòries, però si es pregunten a elles mateixes si s'ho han passat bé, si han gaudit, si han arribat a l'orgasme, la resposta normalment és no. L'objectiu era que l'altre gaudís per poder-me sentir jo vàlida. I és molt important que connectem amb la nostra sexualitat, que ens preguntem com disfrutem de la sexualitat i a través de què. Per tant, és molt important, com deia al principi, treballar l'autoestima i treballar el que mereixo. Perquè si jo no sento que mereixi res a la vida, no sentiré que mereixi plaer. No sentiré mereixer una estona de gaudir on una altra persona em faci gaudir a mi. Al final, moltes vegades el sexe pot ser amb un mateix, però també pot ser compartit, no? I quan compartim, si jo sento que no mereixo que els altres m'ajudin, si jo no sento que els altres em poden fer gaudir en una relació sexual, jo no demanaré, no comunicaré què és el que a mi m'agrada, com m'agrada, de quina manera m'agrada, simplement em limitaré a continuar amb el que l'altre vol.
Els patrons, parles, Aida, com si els patrons al llit s'anessin repetint.
Sí.
Sí. I no pot ser que de cop i volta arribi una persona que ho capgiri tot?
Pot ser que hi ha una realitat, eh? Hi ha una compatibilitat física, química, sexual en persones amb les que, de forma inexplicable, hi ha més compatibilitat o hi ha menys compatibilitat. I això és important a l'hora d'establir una relació sexual, no? Tu et pot agradar molt intel·lectualment una persona, però si a nivell sexual no hi ha ninguna compenetració, no? O ho treballem, o és millor deixar sortir d'aquesta relació. Llavors, crec que és important que posem el focus en nosaltres a l'hora de mantindre relacions sexuals i que potenciem la comunicació. També no té res a veure una relació sexual esporàdica amb una relació sexual amb una parella amb la que comparteixes la vida. Ni tindrà res a veure una relació sexual al principi d'una relació que quan portes 10 anys. Llavors això es va transformant i s'ha d'anar treballant, perquè si no al final és una esfera que acaba diluint-se en el temps i hi ha moltes parelles que porten molts anys junts que és una esfera que no toquen, que ens fem un petó quan arribem a casa i això és el màxim contacte sexual que arribem a tenir.
Recordo també que tenim alguns programes amb l'Emma Ribas explicant com evitar caure en la monotonia, eh? Emma.
Sí.
Vols afegir alguna cosa al que ha dit l'Aida?
Sí, volia comentar que hi ha, a vegades hi ha, poden arribar persones a la teva vida, no? Aquestes persones que de cop et fan passar una experiència, també sexual, afectiva o sexual, que et pot sumar molt, no? I pot fer realment augmentar la teva autoestima sexual. Aquesta àrea de la teva autoestima potser no has tingut, no?, prou experiències agradables o que t'hagin reforçat, però una experiència amb una persona que t'hagi fet viure una situació i et pot realment empoderar en aquesta àrea.
Sí,
així com
que
també te la pot arruïnar, eh?
Sí.
Perquè, no, una
depèn
persona
del feedback, no?,
sí,
que rebem.
Perquè passa molt sovint, per exemple,
influenciar
també quan hi ha casos de ghosting, clar, tens sexe, no? Tens una cita, o al cap d'una cita acabes tenint sexe amb aquella persona i de cop la persona desapareix. Clar, la teva autoestima sexual moltes vegades queda arruïnada quan això es va repetir, no? Perquè és què no li ha agradat de mi. Això, així és com arriben les persones a la consulta, no? Què he fet jo malament a nivell sexual? I aquí l'autoestima sexual queda absolutament afectada i realment és girar-ho, és que no té res a veure amb tu.
Aquesta explicació hauria d'acompanyar algunes aplicacions com Tinder,
exacte,
no?
Exactament, sí.
I jo crec
com sobreviure,
que
no?
Sí.
I deixar la teva autoestima intacta.
Jo crec que és important, i això és una de les coses que fem quan treballem l'autoestima, que l'autoestima no depèn del reforç positiu o negatiu que tinguem externament, sinó com tu vius, no?, aquestes experiències i com gaudeixes aquestes experiències. Llavors, és cert que pot aparèixer una persona que sí estigui molt centrada també en el seu propi plaer i en el teu, no?, i et consulti si així està bé, si així no, si així t'agrada, si així no, i pot ser una molt bona experiència, però és cert que si hi ha creences molt potents arraigades dins la persona relacionades amb el no mereixo, amb el no soc capaç o amb el no soc valuosa, haurem de treballar realment l'autoestima, no única i exclusivament com et relaciones a nivell sexual amb les persones, no?
Sí, i també les ferides d'infància, no? Perquè fixeu-vos, moltes vegades quan en l'àrea de la sexualitat es manifesten, quan per exemple en una parella un té la sensació que se sent rebutjat cada dos per tres. Aleshores, d'on ve aquesta... No, no és que l'altre et rebutgi, és que tu et sents rebutjat. O sigui, acull tu la teva ferida i treballa-la. Això també és molt important perquè, si no, no, o també acabar tenint sexe perquè no m'abandonin d'alguna manera, no?
Sí.
I aquí...
Jo crec que és molt important el que deia el Gaspar, no? Si algú l'anima a vindre a teràpia, perquè molts pacients desconeixen, perquè hi ha molts bloquejos i perquè hi ha moltes dissociacions, desconeixen quines experiències han tingut en la seva infància a nivell sexual. I hi ha molts casos d'abusos que bloquegen la sexualitat en l'etapa adulta, en la que no hi ha un goig, en la que ho faig perquè ho he de fer, perquè és el que toca, i realment quan rasquem i descobrim, és important que puguem acudir a teràpia quan identifiquem que no, aquesta àrea no s'està desenvolupant d'una forma adequada i satisfactòria perquè puguem trobar, i no un cas aïllat, no, sinó els casos d'abusos en menors són altíssims, llavors això afecta directament o a la hipersexualització o al bloqueig total de la sexualitat.
Sí. Un de cada cinc nens és abusat sexualment, són les estadístiques.
A l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, Emma Ribas i Aida Huerta, psicòlogues, parlant d'autoestima sexual. Cada cop ens escolta l'Ofici de Viure gent més jove, però també ens escolta gent ja que té una edat. Aquestes persones... A les persones, Emma Ribas, diem-ho així, de la tercera edat, que se senten identificades amb algunes de les coses que estem dient, en el sentit que potser, degut a la religió, a creences col·lectives, no gaudeixen d'autoestima sexual, què els diries?
Jo els diria que visquin la sexualitat des de l'autoconeixes primer, coneixes a si mateixes, i després connectar amb la persona amb qui comparteixes la teva sexualitat, que pot ser una parella, pot ser un amant o pot ser una persona amb la que tens una relació sexual esporàdica. O sigui, connectar, o sigui, anar més enllà, o sigui, no quedar-nos només amb la zona genital, sinó anar més enllà, no?, de connectar amb la persona, amb la part afectiva, la comunicació, tot això és importantíssim, i el saber expressar què m'agrada, què no m'agrada, què vull, què no vull, tenir molt clars també també els meus propis valors en la sexualitat, perquè a vegades no els pensem tampoc, i a vegades ens podem trobar en situacions que on acabem fent coses que potser ens fan sentir malament. Aleshores, el saber-nos escoltar profundament realment què és el que sí que vull, què és el que no em fa sentir bé, el poder-ho comunicar, poder-ho parlar i aprendre a gaudir i deixar-nos, no?, tocar de la manera, o explicar a l'altre també com vull ser tocada o com vull ser tocat o com, o què m'agrada. No? Expressar les necessitats és bàsic. La comunicació és un art.
L'Emma Ribas concep una vida satisfactòria sense sexualitat. Ho dic perquè de vegades la Mireia Darder, psicòloga i sexòloga, també ha dit en aquest programa que cal respectar i molt les Exacte. Persones que senzillament han decidit...
Asexuals,
sí.
No? Asexuals, o que simplement aquesta àrea de la seva vida no la volen... poden tenir una vida absolutament rica i satisfactòria, per suposat.
Val. O sigui, contempleu aquesta possibilitat.
Absolutament.
No, perquè també que sí. ningú no se senti malament, no?, pel fet que no Exacte. Tingui relacions sexuals.
Sí. Això una mica és el que deia abans, no?, les expectatives i la informació que tenim. Al final no hi ha normes escrites del que està bé i del que no està bé. I partim de la base de que un bon sexe està molt relacionat amb que sigui molt llarg, que sigui molt potent, que sigui molt fogós, no? I moltes vegades hi ha persones que pel seu tarannà, per la seva personalitat, per les seves creences, no mantenen aquest tipus de relació i es senten constantment frustrades, i no és que estigui malament, és que és la seva manera de gaudir. Llavors, en les persones que parlàvem de la tercera edat, crec que és important que no hi ha unes normes establertes, que no ha de ser això així perquè és així i prou, no? Sinó que hem de descobrir què em fa sentir a mi còmode. I potser no fa falta que hi hagi una penetració, sobretot en persones de tercera edat, no? En les que ens podem trobar que no hi hagi una predisposició física adequada o una mobilitat adequada, no? I tot i així podem gaudir de la sexualitat d'una forma absolutament diferent, però que haurem d'estar disposats a descobrir.
Exacte, sí, això és molt gratificant, perquè normalment, clar, pensen, ostres, ara hem d'activar la sexualitat que la tenim adormida, i clar, s'imaginen aquell tipus de sexualitat que potser hem tingut fins durant un temps que no era satisfactòria, però quan s'obren, això passa molt sovint, les dones quan tenen la menopàusia, que diuen, bueno, jo tinc la menopàusia, ara ja està, no vull tenir més sexe perquè ja he arribat a aquest moment, i aleshores, doncs, quan els hi parlem d'un altre tipus de sexualitat, més des de la connexió, des de l'afecte, aquí se'ls hi obre unes portes que gaudeixen molt i els hi encanta, perquè es trenca una mica el que elles havien viscut al llarg de la seva vida, no? Que era aquell sexe per obligació, moltes vegades, o aquell sexe perquè he d'estar a l'alçada, o perquè no, com som parella hem de tenir sexe, com una tasca més, moltes vegades.
Clar, i aquí és superimportant el tema de les expectatives, no? Perquè potser aquestes dones que arriben a la menopàusia i decideixen ja, mira, ja m'he cansat, ja no vull fer res per obligació, ara ja sóc molt gran, no? És important que entenguin que el sexe no s'entén única i exclusivament com apareix a les pel·lícules romàntiques o com apareix a les pel·lícules pornogràfiques. No? Llavors,
és tu, Aida, pots arribar a entendre una abraçada com sexe?
No.
No,
no, això és una mostra d'afecte.
Però una abraçada al llit, acompanyada de carícies, amb unes espelmes al costat, això és més que una abraçada?
Sí. Sí, una abraçada li pot fer a qualsevol com una mostra d'afecte. Quan incorporem una intimitat, no estem al llit i anem a dormir i ens fem una abraçada, això és, continua sent una mostra d'afecte. Si els dos estem predisposats en un entorn en els que els dos som conscients de que anem a activar la part sexual, sí, no fa falta que hi hagi una penetració perquè estiguem mantenint sexe.
Sí, Emma?
Sí, que la sexualitat va més enllà només de no només dels genitals, no? I que hi ha persones que amb una simple abraçada poden arribar, no?, a tenir sensacions molt fortes al seu cos, inclús un orgasme, no? O sigui que estimular la resta del cos. Tenim la sexualitat molt enfocada només als genitals, i jo us convido a obrir-vos, no?
Molt mitificada, no?
Sí.
Com hi ha molts mites respecte a això. És un tema bastant tabú, i com deia abans, quan s'hi parla de forma exagerada i només de les experiències magnífiques, no?, que s'han tingut. Les experiències que han sigut com més banals no s'expliquen, i al final tu el que reps és que tothom al meu entorn està tenint experiències explosives, no? Amb focs artificials, i de sobte penses, ostres, i jo? jo no gaudeixo d'aquesta sexualitat, jo m'estic perdent alguna cosa a la vida, no? I és com, no, no, és que tu sí estàs gaudint de la sexualitat, de la teva, de la que a tu t'agrada, de la que a tu et va bé, no? I això és molt important que, sí, que ho tinguem en compte.
I amb el tema de l'abraçada que comentaves, Gaspar, que moltes vegades a la consulta ho fem, no? De, va, doncs passem a l'acció, aixequem-nos i fem una abraçada llarga, no? Que moltes persones no ho han ni experimentat, i coordinem les respiracions. Ja, simple fet, el simple fet de fer aquest exercici és brutal, tot el que se'ls arriba a despertar, que potser no se'ls havia despertat mai. O sigui, no estem acostumats a fer una abraçada llarga, a estar, estar presents, no? I aquí, i el simple fet a vegades de prohibir, de dir, mira, a partir d'ara ni penetració ni genitals, però sí activem la part afectiva, tan sols amb això ja podem desactivar molts bloquejos.
En una societat en la que estem molt poc presents en general, la sexualitat podria ser un molt bon àmbit en el qual estar presents.
Absolutament, absolutament. De fet, el estar presents en la sexualitat a través del mindfulness, el mindful sex, és que és una eina tan potent, és brutal. Sí.
Costa molt, perquè ara m'imagino gent allà pensant si està seguint les passes adequades, estic fent broma, eh?
Sí.
De mindful sex, sí, per fer-ho bé?
Sí, no, de fet hi ha cursos de mindful sex. Jo, per exemple, tinc diversos cursos de mindful sex online i bueno, el feedback que rebo, o sigui, la gent està encantada perquè, clar, fan exercicis, aprenen a connectar d'una altra manera que és que no s'havien imaginat mai. I els hi és supergratificant perquè expliquem, no, una altra àrea de la sexualitat que és que no ens expliquen, és que s'haurien de fer pel·lícules d'això.
Sí, la manca d'informació, no?, que genera unes expectatives que després en la realitat no s'adequen, no?, i això genera moltíssima frustració.
Uh-huh.
Llavors, jo també crec que és molt important un tema, no?, que és el diferenciar molt el sexe esporàdic del sexe en parella, no?, perquè quan tu mantens sexe esporàdic sí que pot haver-hi una comunicació amb l'acte, però aquestes dues persones han quedat única i exclusivament per mantindre aquest acte sexual, no? Llavors, anirà bé o anirà malament, o gaudiràs més o gaudirà menys, però hi ha molt poca comunicació. Llavors, normalment el sexe de qualitat s'estableix amb la relació de parella, amb la relació amb la que hi ha comunicació, amb la que em sento còmode, amb la que tinc confiança, no amb una persona que acabo de conèixer. Llavors, hi ha estudis científics que demostren que el sexe esporàdic, recurrent, està directament relacionat amb símptomes depressius perquè genera molta buidor, perquè al final la gent m'està escollint única i exclusivament pel meu aspecte físic, no? Pel que única i exclusivament veuen, i això no és l'autoestima. L'autoestima és que m'escollin pel que sóc, per com sóc, no única i exclusivament pel meu físic. Llavors crec que és important, no?, poder com animar, no?, a descobrir sexualitat, a descobrir sexe, a donar-li una altra mirada, però que també és important que s'entengui que el sexe recurrent i el sexo por sexo pot no generar sensacions gratificants, sí, a curt termini, perquè s'activen els nivells de dopamina i es disparen els nivells de dopamina, és un plaer molt immediat, però també s'ha de tindre en compte que el sexe recurrent pot estar associat a molts sentiments de buidor i això comportar trastorns depressius.
Per tant, el sexe recurrent o esporàdic no va molt a favor de l'autoestima sexual.
Exacte.
Depèn també del format que li donem, no? Perquè, per exemple...
Depèn del format?
Sí, perquè quan és des d'aquesta presència, no?, des del sexe esporàdic, però, o sigui, jo tinc una experiència amb una persona perquè lliurement la vull tenir i sabem que no volem tenir una relació ni de parella ni res, però ha sigut un sexe gratificant en el que hi ha hagut respecte, en el que hi ha hagut... no, que ens ha nutrit, no? Jo crec que l'important és, al final, la presència, no? Si hi ha hagut connexió amb aquella persona, respecte i l'experiència ha sigut nutritiva, doncs aquí no en generarà aquesta frustració.
No, però parlo més d'un sexe, sí, d'un sexe més recurrent, eh? D'un sexe d'allò em valido a través de la sexualitat amb l'altre de forma recurrent a través de les aplicacions, on jo aconsegueixo única i exclusivament sentir gratificació immediata a través del sexe.
Sí, totalment d'acord, però volia com afegir aquesta part a part, no? Que quina pena que socialment no activem més aquesta part del sexe present, de la connexió, que no i del dir, doncs mira, jo no vull cap relació de parella, simplement vull m'agrades i vull gaudir de la sexualitat amb tu, o sigui, més on no hi hagi tanta traïció d'alguna manera, tant de ghosting, tanta història, no? Que puguem treballar més a nivell social una mica els valors, l'honestetat, de poder dir, no, lliurement, doncs mira, doncs, o amb tu no connecto, o bueno, el que sigui, de poder ser com més honestos i treballar més els valors a nivell social en l'àrea de la sexualitat, també encara que siguin les aplicacions. Que
això sí, seria... però llavors parlem com d'una connexió, no? Amb qui em sento connectada, com per mantindre relacions sexuals, i això no és el que parlàvem de buscar sexe per sexe, és a dir, jo la setmana que ve quedo amb una persona, no? per mantindre, per conèixer, no? I això desemboca en mantenir una relació sexual. Això és estupendo, sempre i quan tinguem en compte que no vaig única i exclusivament buscant sexe per sexe a través de validar-me per això, no? Llavors, clar, és estupendo mantindre relacions sexuals si no tens parella, òbviament. Les persones que no tenen parella no han d'estar en el celibat, no? Però sí que és important que això ho tinguem en compte, no? A través de les persones que no tenen parella actualment, com es relacionen amb la sexualitat i què aconsegueixen amb la sexualitat, perquè m'he trobat com molts pacients a consulta, i això és com bastant vox populi, no? Que senten molt buides i que senten molt buides degut a relacions frustrades perquè no s'està buscant aquesta connexió i aquesta relació sexual perquè em ve de gust amb aquesta persona, sinó que jo busco a través de la relació sexual que aquesta persona m'esculli. Llavors és important que ens qüestionem des d'on ens estem relacionant amb la sexualitat.
Sí, per això va molt bé, per exemple, les aplicacions, posar que vull relació de parella estable, per exemple, si realment és el que vull, no? I moltes persones em diuen, ostres, però si poso això, és que molta gent no m'escollirà. I jo dic, pues clar, no t'escolliran les persones que no volen una relació de parella estable.
Ara, per exemple, te n'adones, Emma, que fa 15 anys, nosaltres a l'Ofici de Viro vam començar fa 15 anys, aquesta conversa hauria sigut impossible.
Sí.
No hi havia aquestes aplicacions.
Sí. Sí, sí.
Me'n recordo que hi havia aleshores el que se'n deia agències matrimonials.
Sí. Samsara.
Sí. Sí. I para de comptar.
Sí, que encara existeix. Sí, sí.
I començaven a venir tendències, sobretot d'Estats Units, de persones que quedaven a través d'internet, no? Però
sí.
Encara es veia amb ulls...
Sí.
Amb uns ulls estranys, tot
sí.
Plegat.
Jo no estic gaire d'acord amb aquestes aplicacions, perquè al final el que trobem és poc veritat. És poc veritat, no? Jo sóc molt, molt jove, però sí que és cert que m'agrada el contacte, no? M'agrada el conèixer, i això és el que hem de poder potenciar, el contacte amb les persones, que és que ho estem perdent amb tot l'internet i tota la tecnologia, no? Llavors, en un moment donat, en pandèmia, pues, va molt bé per poder conèixer gent, no? Però també és important que tinguem en compte i que no perdem l'essència de l'ésser humà, no?
Sí, és el bé més preuat de tots.
Ah, exacte.
Veure'ns cara a cara, veure'ns, si pot ser, les cares.
Exacte, que moltes converses d'aquestes aplicacions acaben en rebuig, i això afecta moltíssim a la teva autoestima. I afecta moltíssim perquè hi ha perfils de persones, tant homes com dones, que tot i veure busco una relació de parella, és com si no ho llegissin. I llavors tu busques una relació de parella, l'altra no, però tot i així et fa creure que sí, i després hi ha un ghosting.
Sí, sí.
I això no beneficia gens ni a la societat, ni a l'autoestima, ni a nosaltres mateixos, no?
A l'Ofici de Viure, avui, autoestima sexual, n'estem parlant amb Emma Ribas i Aida Huertas.
Isabel Allende. Per les dones, el millor afrodisíac són les paraules. El punt G és a les orelles. El que cerqui més avall està perdent el temps.
L'Emma Ribas ens proposa que gravem aquestes autoafirmacions i que de tant en tant ens les diem, com si diguéssim, o les escoltem.
Sí, o aquestes o unes mateixes que em faci per mi mateix.
Val, les que decidim en aquesta línia. Soc digna de sentir plaer?
Sí.
Sentiré plaer en cada moment? Tinc dret al plaer? Soc lliure? Soc capaç de connectar amb l'altra persona? M'agrado? Jo em puc generar autoerotisme? Soc lliure d'expressar-me sexualment? Tinc dret a dir no? Tinc dret a agradar? Que això, clar, sorgeix també de la pròpia experiència clínica, no? M'imagino, de persones que has anat veient que consideraven que no tenien dret a dir no, o que no volien dir per por de ferir, per exemple.
Sí.
o que no creien en la línia del que ens comentava l'Aida, de creences limitadores o per traumes del passat, etc, que tinguessin dret a agradar.
Exacte, o per falses creences, no? D'haver tingut experiències de sentir-se rebutjada i d'haver pensat, doncs, no agrado.
Un valor principal de la sexualitat és el respecte. Hem de ser capaços, dius, Emma, de dir què volem i què no.
El respecte és bàsic a qualsevol àrea de la teva vida. Jo sempre dic, si en alguna àrea de la teva vida no hi ha respecte, en aquella àrea hi ha toxicitat.
Va.
O sigui que en l'àrea de la sexualitat també el mateix, no? És bàsic el respecte, que jo pugui expressar què vull i què no vull, no? I que l'altra persona pugui entendre-ho, empatitzar, respectar-ho.
Jo crec que és bàsic el respecte, eh? Però si hi ha una àrea on el respecte és important, és en la sexualitat. Perquè si no podem arribar al que comentaves abans, no? A sentir-nos abusades de forma consentida per complaure única i exclusivament a l'altra persona. Llavors, és imprescindible que amb qui mantinguem relacions sexuals puguem practicar el respecte. És cert que el que és respecte per mi no té per què ser respecte per l'altre, perquè hi ha pràctiques sexuals molt diferents que escalen des d'uns nivells de única i exclusivament ens mirem, intentem arribar a l'orgasme amb la mirada, no? Que seria una mica com més tàntric i coses així, a pràctiques sexuals que poden arribar a utilitzar la violència. Llavors és important que abans de mantindre relacions sexuals amb algú tinguem clar què estem disposats a fer i què no, no? I abans ho comentàvem, no? Un bon no a temps és un molt bon sí per un mateix.
Ara, Aida, si em permets la broma, arribar a l'orgasme amb la mirada té mèrit, eh?
Sí. No, però em refereixo
aquí
a que ja...
Aquí sí que se'n podria fer una bona pel·lícula.
Sí. No, però em refereixo al que comentava amb el mindful sex, sí. No? Que desmitifiquem una miqueta el sexe i que quan escoltem els persones del voltant parlar de sexe ho agafem amb pincetes perquè hi ha molt i molta persona que li agrada alardear de coses que realment en la realitat no han passat així.
Perquè el Mindful Sex, Emma, veu també del sexe tàntric?
Sí, però treu tota la part, o sigui, veu del mindfulness, que no, treu tota la part de les neurociències i també incorpora alguns exercicis de tantra, però extraient tota la part més de religiosa, d'alguna manera.
Clar, perquè també s'ha banalitzat molt, eh? El tantra.
Exacte.
En relació al sexe.
Sí.
I la durada és important?
La durada, sí. Dintre del mindful sex.
Sí, de l'acte sexual.
És que depèn del que consideris l'acte sexual, no? Perquè, fixeu-vos, no? Quan parlàveu de la mirada, jo pensava justament, no? amb el mindful sex... l'important també és la mirada, no? Estar present en la mirada, perquè fixeu-vos quantes parelles ni es miren. O sigui, tenen sexes que ni es miren, no? O sigui, acaben tenint un exercici gimnàstic de penetració i de... No? Que moltes vegades també venen a la consulta i diuen, no, és que m'he mesurat les pulsacions quan...
Ah, sí? Tenia... O sigui, hi ha gent que es mesura les pulsacions, sí, durant
l'acte sexual i és com, val, molt bé, però anem
a... No donis idees aquí a les grans empreses tecnològiques, sí. Perquè aviat trauran algun, no? També algun aparell per mesurar.
Sí, sí. Però, no, el simple fet de mirar-se i allargar la mirada, no? La mirada és és molt, molt, molt poderosa, vull dir que no tenir connexió a través de la mirada és un intercanvi energètic, no? També a través de la mirada. Aleshores, bueno, doncs hi ha com tot un entrenament en per diferents pràctiques per connectar d'una manera més profunda amb tu mateix, amb tu mateixa i amb la persona. O sigui, el que et dona el mindful sex són desenvolupar arts amatòries, d'alguna manera, no només en relació amb la teva parella, sinó també amb tu mateixa, amb tu mateix i en la sexualitat amb els altres, ja sigui la sexualitat... d'un dia esporàdic amb una persona o amb parella o la teva sexualitat pròpia, no? Que puguis crear una sexualitat des del teu propi centre amb la que et sentis bé, no? Coneixent-te profundament a tu.
Per mi la durada no és gens significativa, és més significatiu el que tu sentis realitzant aquest acte, sigui amb penetració, sense penetració, sigui hi hagi més preliminars o menys preliminars. No totes les vegades que mantenim sexe ho fem de la mateixa manera. Hi ha vegades que ho podem allargar en el temps per X motius, eh? I hi ha vegades que és algo més explosiu, no? I que també està molt bé. Llavors jo crec que donar-li cabuda a tots els diferents actes sexuals que es puguin realitzar amb la parella estan ben donats, no? I un d'aquests és dels mites, no? Com més temps estem mantenint sexe, com més llarga sigui la durada de l'acte sexual, més plaer, i no és real.
El que sí que és veritat que ajuda molt, per exemple, el mindful sex és en el cas de l'orgasme de cèrvix, perquè, bueno, és un orgasme molt desconegut, que et dona com una sensació absolutament diferent, perquè una cosa és l'orgasme de clítoris, per exemple, en el cas de la dona, que et deixa una sensació com més elèctrica, no? D'alguna manera més tensió, i l'orgasme de cèrvix s'aconsegueix més des del mindful sex, no? Des del slow, des de el moure, no, tota la zona, o sigui, escalfar d'alguna manera el cos i que sigui la mateixa vagina que demani, no, la penetració, i des d'aquí podem arribar a fer un massatge de cèrvix, i des d'aquí podem arribar, no, a un orgasme de cèrvix, que la dona queda, no, la persona queda com una sensació més d'obertura, de l'orgasme és com un oleatge, no, com per tot el cos, i clar, no, això amb el sexe així com més ràpid és més difícil.
També ens podríem trobar, però ara faig d'advocat del diable, no, amb una dona que domini perfectament aquesta tècnica, exacte, però que en canvi no tingui autoestima sexual.
Ah, sí, per exemple, me recordo el cas d'una noia que va venir pel contrari, perquè ella va desenvolupar, tenia sexe amb diferents homes i buscava, bueno, tenia diverses ferides al llarg de la seva història, i tenia sexe amb homes que la maltractaven, i ella va aprendre a ejacular, però és que ella no sentia res. O sigui, ella va aprendre, mirava porno i va aprendre a ejacular, i a més es mirava al mirall es mirava quines eren les postures per imitar exactament el porno, i ella va venir per canviar, a la consulta, per canviar la seva sexualitat, de poder realment sentir i aprendre a no ejacular. O sigui, ella ejaculava però no sentia res, ho va aprendre com un acte mecànic.
Estem a la recta final d'aquesta conversa. Aida Huertas, abans parlàvem de la gent més gran també, però pel que fa a la gent més jove, més o menys has contestat aquesta pregunta de retruc en algunes de les teves respostes. Veus molts casos de noies i nois que tindrien aparentment molts motius per tenir autoestima sexual i no en tenen? És a dir, gent, per exemple, que dius, aquesta persona ho té tot, ho té tot, i en canvi a dins hi ha un buidor increïble.
Què és tindre-ho tot? No? Començaríem per aquí. Què és tindre-ho tot? Un bon físic, unes bones característiques físiques. Jo crec que res de tot això implica que tu puguis tindre i gaudir d'una bona sexualitat. L'únic que necessitem per tindre una bona sexualitat és unes creences arraigades a la realitat, no unes expectatives desorbitades, i sobretot necessitem molta informació. I justament en els joves que tenen tant accés a internet, el que aconsegueixen amb això és tindre informacions absolutament irrealistes. No? Llavors, jo crec que qualsevol tipus de jove, a no ser que hi hagi una disfunció erèctil orgànica, això vol dir una disfunció física, no? Que no tingui res a veure amb les experiències ni amb el que ha passat a la seva vida, exceptuant aquestes persones, qualsevol persona pot gaudir d'una sexualitat, sigui com sigui, li agradi el que li agradi, sigui de la nacionalitat que sigui, si aquestes característiques no influencien en una bona sexualitat.
Les consultes de sexologia estan plenes d'adolescents i gent jove amb disfuncions sexuals degut a aquesta falta d'educació sexual.
Sí, seria suficient per entendre'ns una assignatura d'educació sexual?
Una assignatura o vàries, no només per als joves, sinó també des de ben petits, els nens, els pares, els professors, els adults...
Ho dic per si no s'hauria d'obrir el ventall també, sí, cap a l'educació sentimental.
Afectivo-sexual, perquè... ja s'està fent. Hi ha professionals que es dediquen a algunes escoles, no totes, malauradament, o sigui, cada vegada esperem que anem a més, però que es dediquen a fer tallers d'educació afectivo-sexual. I aquí s'haurien d'incloure també els professors i els pares, perquè és que les persones que fan aquests tallers ho comenten, que després es troben que els pares s'enfaden perquè en el taller han estat parlant de l'autoexploració, però clar, és que els mateixos pares no se n'adonen que els seus fills són els primers que estan mirant porno i que estan acceptant o tolerant coses que amb les que no se senten a gust.
L'únic que els hi preocupa als pares és les enfermetats de transmissió sexual i els embarassos no desitjats. Ja està, però falta, és un tema molt tabú i que falta moltíssima informació i realment hi ha llibres escrits per professionals, no?, que és important, no llibres escrits per qualsevol persona, en els que podem trobar informació molt veraç que ens ajudi a descobrir altres aspectes de la sexualitat que desconeixem per complet.
Són les psicòlogues Aida Huertas i Emma Ribas. Les trobareu fàcilment a les xarxes socials en què tenen molt, i teniu molta presència i compartiu molt de contingut. Gràcies, senyores. Fins una altra.
Gràcies.
Als oients i a les oients també. Moltes gràcies. Una abraçada.